En aquest cap de setmana tan intens d'activitats no marxem de l'art, no marxem de la cultura, perquè aquest dissabte 17 de maig s'inaugurarà la 21a edició del Fotomaig 2025 amb un munt d'espais expositius. L'espai per Estanfli, l'edifici Miramar, el Prado, Retiro, el Nàutic, el Mercat de Sitges, la Fundació Ave Maria, la Biblioteca Santiago Rossinyol, l'Estudi Vidal i també l'Hospital de Sant Joan. Andreu Noguero, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Més espais hi haguessin, més n'ocuparíeu?
Bueno, la veritat és que estem una mica culpats ja, però sí, per què no?
On vas a parar?
El tema és fer arribar la fotografia a tots sitges.
Això vol dir que no només hi ha moltes exposicions, sinó que hi ha molta obra fotogràfica per poder exposar,
Sí. I la trobem arreu de Catalunya, perquè ens portem el Premi Catalunya, portem fotògrafs importants d'arreu de Catalunya, vull dir que cada vegada tenim... Potser si tenim els mateixos espais sí que aconseguim millors qualitats.
Ah, els haurà cridat l'atenció a tots vostès, sens dubte, el pòster del Fotomaig, la punta al fons, sense cap entorn urbà, exclusivament l'edifici de la parròquia, sobre, òbviament, aquesta peça de muntanya, una platja desèrtica i a la platja mig ensorrada una càmera de format mitjà, d'aquelles de la manxa, de l'acordió. I no sé si aquesta imatge aquí ha tingut alguna cosa a veure la intel·ligència artificial en aquesta imatge o no?
Indiscutiblement. A veure... Quan parlem de fotografia, està clar que no tenim que treballar amb intel·ligència artificial, però quan treballem de promocions, de gràfic, d'algú així que cridi una mica més l'atenció, sí que tens que buscar-te un cartell que cridi, no? Que cridi l'atenció. Nosaltres cada any fem, entre els socis, un concurs per guanyar, per saber quin és el cartell que guanyarà, i es farà aquest any. L'ha guanyat el Jordi Piqué, sí, amb aquest cartell molt ben representat, amb una intel·ligència artificial que ha sigut molt ben treballada.
Segueixo per aquí, perquè per tots aquells que durant molts anys ja teniu una llarga experiència, no només en fer fotografia, sinó també en el retoc fotogràfic a través de programes informàtics, la intel·ligència artificial canviarà una altra vegada més molt les coses, Andreu, a l'hora de retocar fotografies, a l'hora de millorar-les o a l'hora d'adaptar-les al gust del propi fotògraf?
Bueno, moltíssim. No poc, no, moltíssim. Vull dir, cada vegada més i el programa de modificació i tractament d'imatge per excel·lència, que és el Photoshop, cada dia que hi ha novetats, estan modificant i posant-la i sempre es basen en la intel·ligència artificial. Vull dir, qualsevol tipus de retoc s'apoyen amb la intel·ligència artificial perquè és el que avui en dia s'està tocant. Ara bé, això no vol dir que la fotografia sigui una fotografia partint de zero. És a dir, que tu li expliquis amb una prom, amb una explicació...
Sí, fes-me una foto de no sé què. Uh-huh.
Exacte. I et genera la imatge, i una altra cosa és que tu parteixes d'una fotografia que has fotografiat tu mateix amb la teva càmera i el que fas és millorar-la, arreglar contrastos, llums, donar-li una mica més d'èmfasis, és a dir, fer-la agradable a la vista, però sent sempre una fotografia realitzada en càmera fotogràfica.
Uh-huh.
Ja pot ser de càmera, ja pot ser de mòbil, del que vulguis, però sempre és l'eina en què tu captes aquell moment. No que te'l generin.
Ah, per la teva experiència i també, òbviament, per la participació en concursos i el coneixement que tens de concursos. I torno a la fotografia de la qual estàvem parlant o del pòster del qual estàvem parlant. Esclar, en Jordi Piqué ha fet una creació.
Sí.
El que passa és que aquesta creació d'en Jordi és una fotografia?
A veure, hi ha part que és fotografia i hi ha part que no és fotografia. Per exemple... Tu no li pots dir a la intel·ligència artificial fins avui, perquè no té aquest aprenentatge tan profund, de dir-li, fes-me la iglesia de Sitges i me la col·loques en tal puesto en un prom. Sinó que tens que dir-li algo que s'hi sembli, com dir, posa en un monticul que estigui en una platja amb una càmera ensorrada i em poses una església. Llavors, et posarà una església qualsevol i tu després, amb fotografies teves pròpies de l'església de Sitges, sí, superposes i treballes i fas un melange, m'entens?
D'acord, entès, és una creació a partir de les fotografies del propi autor, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, exacte.
Aleshores, i t'ho preguntava perquè no sé si des del punt de vista dels concursos fotogràfics, els jurats o les bases dels concursos s'estan posant una miqueta, o tot això resulta una mica gran, o no sé, ara no. La intel·ligència artificial fa que sigui més difícil presentar-se a concursos o avaluar per part dels jurats?
Sí. Mira, quan va començar, farà un parell d'anys, a entrar la intel·ligència artificial molt forta i ser difícil definir si aquella obra que has fet tu o part de l'obra important està feta amb treballs d'intel·ligència artificial, totes les bases dels concursos, començant per la FIAP, que és la Federació Internacional de l'Art Fotogràfic, va començar a marcar les pautes de que en concursos només de temàtica creativa es pot utilitzar en algun moment determinat, sempre i quan la teva obra, encara que sigui creativa, la teva obra sigui utilitzada només amb el 10% de la intel·ligència artificial.
Entesos.
En tot el resta, és dir, fotografia color, fotografia blanc i negre, reportatge, natura, tot està prohibidíssim treballar amb la intel·ligència artificial. És més, a partir de que aquesta situació és així, en el moment en què alguna fotografia té alguna mena de dubte, et demanen el RAW. El RAW, com sabreu, és
l'arxiu original.
L'arxiu original, que no és manipulable.
Uh-huh.
Llavors, davant d'una situació d'aquestes, et demanen el RAW. Si no pots demostrar que això no tens el RAW, que ho has fet en intel·ligència artificial, has volgut fer una mica la guitza, et posen amb un llibre vermell de penalitzacions. I a la tercera vegada que situes aquestes coses, no pots participar durant 5 anys en concursos que són internacionals.
Déu-n'hi-do.
Hi ha un bastant control, no, amb aquest tema.
Creus que arribarà un moment en què serà materialment impossible distingir una cosa de l'altra?
Sí. Sí, avui en dia ja és quasi impossible distingir-la. Hi ha programes molt especialitzats que, vull dir, mesclen la imatge amb cossos diferents, cares diferents, i veus que pràcticament és molt difícil, si no és un pèrit grafista que pugui analitzar realment aquella situació.
Sembla mentida com s'ha obert el ventall, perquè en paral·lel a tot això, qualsevol que vagi a les xarxes, qualsevol que vagi a internet i cerqui fotografia analògica, ara trobarà molta més material de càmeres i de pel·lícules i de paper fotogràfic per revelar que fa 20 anys enrere o 15 anys enrere.
La veritat és que està tornant una mica.
Vaja.
Jo no sé si serà romànticament, però hi ha molta gent que està agafant càmeres en pel·lícula i es fan el revelat i...
O les càmeres dels pares o les dels avis, vés a saber.
També, clar.
Per què està passant això?
Però falta comprar-se una.
Per què està passant això, Andreu?
Jo crec que perquè hem viscut una vida digital fàcil, còmoda, que la imatge realment continua sent la fotografia com cal, que és captar el moment. Vull dir, no ens perdem de la vista que el que nosaltres ens agrada la fotografia és, no importa amb l'eina que l'has fet, però sí que és captar aquell moment, aquella mirada, aquella situació que no és repetible. I com estem tan saturats de fotografia digital, sigui aquesta o d'aquesta forma o d'una altra, tant amb els mòbils, amb les càmeres i demés, hi ha una forma de trobar-ne una miqueta amb el passat, perquè hi ha gent que tot això no l'ha conegut i li fa gràcia veure que d'un negatiu que reveles, que et surt un negatiu, després poses l'ampliadora, et poses els positius, i això d'alguna forma és una forma romàntica de retrobar-nos amb la natura de la fotografia essencial, no? D'alguna forma.
També deu ser una forma més calmada, més relaxada, més equilibrada, no, de prendre fotos, eh?
Sí, i i tens de tindre cura, perquè un carret de 36 en un moment acostumats a disparar amb la càmera, amb el digital, que ja saps que et poses la targeta i tens quantitat de fotografia i no t'hi trobes, pam, 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 vas tirant, quan jo me'n recordo de l'època en què treballàvem amb els carrets, que, ostres, un carret de 36, et pensaves la fotografia, eh?
Pensaves. I probablement ara molts estan sorpresos perquè, en fi, el descobriment de la fotografia analògica, que bonic que és, tal, 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 i quan és hora d'anar a revelar o és hora d'anar a fer còpies, aleshores se n'adonen del preu que val tot això i de la inversió que suposa, eh?
Home, si no t'ho fas tu, tens que comprar el paper, tens que comprar els líquids, tens que comprar el carret, i això és molt més car que el digital, eh?
Està clar. En les exposicions que us arriben i en les exposicions que podran veure tots els sitgetans que s'acostin a tots aquests espais, que en són un munt i exposicions de tota mena, heu notat també un canvi, aquesta, no sé si dir, presència més o menys d'intel·ligència artificial, aquesta presència més o menys de fotografia analògica, s'estan notant canvis també en les fotografies que us arriben?
A veure, d'intel·ligència artificial no gaire.
No gaire.
Perquè com tots els que participem a concursos, fem exposicions i demés, sabem que el nostre art és la nostra fotografia. No tenim que dir-li amb un prom, amb una consciència artificial que per molt aprenentatge té, tens que escriure-li què és el que vols que representi, perquè llavors no és ser un fotògraf, és ser una persona que sap descriure molt bé, que li demana a la intel·ligència artificial perquè et doni. Això no és fotografia.
Uh-huh.
Això, en principi, no és fotografia, està clar. Per això, totes les fotografies que estan en les sales no hi ha intervenció de la intel·ligència artificial com a tal, a no ser que sigui amb algun retoc determinat, amb alguna fotografia determinada, que s'ha utilitzat per fer alguna modificació determinada, però sempre partint de la base que tu tens la teva fotografia.
Algú es dedica professionalment a la fotografia?
És molt difícil, eh?
Jo pregunto així perquè és clar. Sembla mentida com a afició quin èxit que té la fotografia, i en canvi des del punt de vista del recorregut professional, que difícil ho poden tenir els fotògrafs, eh?
És molt difícil, molt difícil. I molts dels fotògrafs, encara que treballin en agències, i normalment són freelance. És a dir, es fan la seva feina i vens el projecte o vens el reportatge aquell determinat. Has de tindre molta sort a la vida perquè puguis treballar en una agència determinada i et facin contracte en nòmina i de més. És un ofici difícil. És un ofici difícil.
Quantes socis, persones més o menys, ara formeu part de l'Associació Fotogràfica de Sitges?
Ara mateix, que la secció fotogràfica del grup d'estudis sitgetans, som uns 118 persones.
Déu-n'hi-do.
De les quals no tots participen en la fotografia, sinó que en algun moment determinat, en qualsevol de les nostres activitats, s'hi afegeixen, però normalment acostumen a ser uns 35-40 els que tenim participació continuada, no? Per exemple, amb aquesta exposició que fem al Miramar, que és la nostra, diríem, la de socis, són 35 fotògrafs, a 4 fotografies cada un, 140 fotografies.
Perquè omple la planta baixa i el primer pis, eh?
No, el primer pis no, només la planta baixa.
Només la planta baixa, d'acord.
Sí, només la planta baixa.
Que hi havia alguns anys que havíeu emplenat el primer pis també, eh?
No. O sigui, hem utilitzat el primer pis, però sempre i quan ha estat ocupada els baixos.
Ah, entesos, d'acord.
Sempre està o al pis de dalt
o al pis de baix.
Que sempre volem en prioritat el pis de baix.
Que perquè és el de més accessibilitat, evidentment.
Exacte.
De pujar al pis de dalt ja costa una mica més, eh?
Exactament.
Deies,
sembla mentira, però és així.
Deies 35 fotògrafs a 4 fotografies per cadascú?
Sí.
Per tant,
4 fotografies que entre les 4 tenen que ser amb unitat temàtica.
Està clar.
Val? Però entre els 35 poden ser cadascú pot portar la seva unitat temàtica que vulgui.
En el perfil dels fotògrafs i les fotògrafes de l'associació del grup fotogràfic del GES, gent jove o costa una mica?
Costa molt. Aquí has donat amb un punt importantíssim. Costa moltíssim. Li passa a totes les entitats de Catalunya, d'Espanya, de tot arreu.
Caram.
Costa molt, molt, moltíssim. No ho entenc, però és així. Vull dir, jo suposo que la joventut té cobertes les seves necessitats per les reds que ja existeixen.
Sí.
I suposo que tenen cobertes les seves necessitats. L'associacionisme, reunir-se un cop encara que sigui al mes, costa. Jo crec que tenen altres preferències i encara que els agrada la fotografia, tenen altres vies de poder-la explotar.
I això que era una afició que tradicionalment, diguem-ne, que començava a despertar a l'adolescència i la joventut, per molts i moltes, eh?
Sí, és així. Nosaltres estem fent, ja portem 3 anys fent un curs de fotografia i, bueno, vam començar a intentar fer un curs de fotografia per infantils, perquè el concurs infantil que fèiem al Prado ens costava molt cridar a la gent,
sí.
a la joventut petita, entre els... diríem entre els 9 i els 16 anys, vull dir que 16 ja és gran, però amb aquesta edat, i vam tindre que transformar-la a oberta, adults, perquè van haver 4 només que es van apuntar. Només van haver 4. Mm. Hem fet promoció pels col·legis, i aquest any hem batut tots els rècords de participació infantil.
Bé.
Avui en dia se'ns han... Amb aquesta edició se'ns han presentat 31 fotògrafs infantils que, doni duret, per fer una exposició al Prado només hem tingut d'agafar una fotografia de cada un d'ells, perquè abans posàvem les 3, perquè igual es presentaven 8, que 12,
sí,
que 15,
sí, sí.
Quan vam batir rècords, doncs pues 31. I estem molt contents d'aquest tema, a veure si tenim continuïtat amb aquesta situació.
I si, per acabar, haguessis de recomanar, més enllà de l'exposició, òbviament, dels fotògrafs i les fotògrafes del grup d'estudis, de la secció fotogràfica del grup d'estudis, si haguessis de recomanar una exposició d'aquelles, mira, si n'heu de veure alguna perquè no podeu anar tot arreu, us recomano aquesta.
És difícil perquè cada una d'elles té una temàtica i una cosa diferent. Per exemple, si aneu al Miramar o es va al Miramar, veureu 35 diferents estils i diferents temàtiques. Si aneu a la Fundació B. Maria, hi ha un fotògraf de renom que fa molt interiorisme, fa arquitectura, el Pep Escolar.
Uh-huh.
Escolar. Vull dir, si aneu al Prado, veureu les fotos participants al concurs infantil, que són molt interessants. Vull dir, cada una, si aneu al Retiro, veureu totes les fotografies del concurs que s'ha fet en blanc i negre. És que cada un té una història interessant.
Mm-hmm.
I són particulars.
Per tant, hi ha 2 setmanes, 2, a partir d'aquest dissabte i fins l'1 de juny, per veure amb tota tranquil·litat les exposicions fotogràfiques del Fotomaig 2025, més enllà dels fotògrafs sitgetans al Miramar, a l'Espai Pere Stanfli, Prado, Retiro, al Nàutic, al Mercat de Sitges, a la Fundació Ave Maria, a la Biblioteca Santiago Rossinyol, a l'Estudi Vidal i a l'Hospital de Sant Joan. O sigui que no és poca cosa. Andreu Noguero, gràcies. Bon Fotomaig, com no?
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adéu-siau, Andreu.
Bon dia. Adiós.